Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El papa demana als periodistes que siguin comunicadors d'esperança. Així ho expressa en el missatge per a la 59a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebrarà el diumenge 1 de juny, coincidint amb la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. És especialment oportuna la reflexió d'aquest escrit, al qual podeu accedir, per exemple, des del web catalunyacristiana.cat, o des de Vatican News, perquè es fa públic el dia de Sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors i dels escriptors. Igualment, Francesc defensa que els periodistes construeixin ponts davant dels continguts que generen por i davant el que qualifica també d'informacions falses. D'aquesta manera, aposta per una comunicació no hostil i, en definitiva, per la calidesa de les paraules a l'hora d'explicar, sense barreres, la realitat del món. Aquesta és la notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest divendres 24 de gener, ja ho hem dit, memòria de Sant Francesc de Sales, patró nostre, patró dels periodistes i els escriptors, i també de la Mare de Déu de la Pau. Fem un cop d'ull a l'actualitat general, com sempre amb el Xavi Toscano, avui, aquesta setmana, aquests dies que són diferents. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs estàvem pendents d'aquesta reunió de l'Autoritat del Transport Metropolità per les noves tarifes del transport públic que entraran en vigor, recordem, el 10 de febrer. Segons ha aprovat el Consorci Públic, cau el 30% de la bonificació estatal que s'aplicava a la T usual, la T jove i els títols de famílies nombroses i monoparentals, però es manté el 20% que portava la pròpia ATM. La resta d'abonaments queden exactament igual que ara en no tenir cap bonificació. Per tant, la T usual d'una zona a partir del 10 de febrer, que costava 22 euros, es pagarà 35 amb 25 i la T jove passarà dels 44 als 70 amb 45 cèntims. I també bones notícies pel sector de la pesca, perquè el govern espanyol ha dit que demanarà a Brussel·les una modificació del reglament de pesca al Mediterrani, que estableix increments i reduccions de les quotes més graduals per garantir la seguretat del sector pesquer. Concretament, la iniciativa proposa que els dies de pesca no puguin variar més d'un 20% cada any per tal d'evitar que la Comissió Europea introdueixi reduccions dràstiques com la que va aplicar aquest any i que s'enfila fins a un 80%, que va ser la causa que va provocar el rebuig del sector, que va fer jornades de vaga abans de Nadal. El ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, juntament amb els seus homòlegs d'Itàlia i França, portaran la proposta al proper dilluns a la reunió dels ministres d'Agricultura de la Comunitat Europea. I en successos, avui hem sabut que tres membres de la família que van tirotejar el dia de Sant Joan al barri Font de la Pólvora, a Girona, i on van morir dues persones, han estat apunyalats i apallissats a Granada. Els fets van passar ahir a la tarda. Les tres víctimes, entre les quals hi ha un menor, es van desplaçar a Granada per un judici que tenien pendent, i quan sortien d'un supermercat va arribar un cotxe amb tres encaputxats, van dirigir-se cap als tres membres de la família i allà els van apunyalar i apallissar. Una de les tres víctimes es troba en estat greu, tot apunta que es tracta d'una revenja per la detenció del principal autor del doble crim a Girona del setembre del mes passat.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que el 40è aniversari de la missió de l'Arxidiòcesi de Barcelona al Camerun ha estat el motiu pel qual el bisbe auxiliar David Abadías, el director del Secretariat de Missions Manu Gorriz i el de Pastoral amb Joves Carlos Bosch han estat al país africà aquesta setmana passada. Miquel Àngel Pérez, conciliari de missions a Barcelona, ha explicat a Ràdio Estel que la diòcesi camerunesa de Yagua està molt agraïda per la tasca d'aquests anys feta per l'Arxidiòcesi de Barcelona. A més, la conferència de bisbes dels Estats Units ha demanat al president Donald Trump un sistema migratori amb solucions justes i misericordioses, per la qual cosa invita el nou mandatari de la Casa Blanca a treballar de bona fe amb els membres del Congrés per aconseguir una reforma migratòria significativa i consensuada que promogui el bé comú amb un sistema d'immigració efectiu i també ordenat. I hem sabut que un de cada cinc nens i nenes al món viuen en contextos de guerra. En el Dia Internacional de l'Educació, aquest 24 de gener, Missions Salesianes recorda que més de 250 milions d'infants i joves no van a escola i que més de 750 milions de persones adultes són analfabetes. Després, al bloc informatiu, parlarem aquesta vegada del jubileu del món de la comunicació, de la festa de Sant Francesc de Sales i de la publicació del missatge del Papa per a la Jornada de les Comunicacions, al qual ens hem referit a l'inici. Ens acompanyarà uns minuts la periodista Mercè Alonso, que ja porta més d'un any a Roma i que està vivint de molt a prop el jubileu, i especialment aquest jubileu de la comunicació, des d'aquest divendres i fins diumenge. I tindrem també, com cada divendres, la secció d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós, Temps de Diàleg, on us parlarem de la novena setmana de la Bíblia, que comença aquest diumenge i que està organitzada per l'Associació Bíblica de Catalunya per iniciativa de la Tarraconense, amb la col·laboració també d'aquesta casa, de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana. Enguany amb el lema «Confio en la teva paraula», del Salm 119. Ens acompanyaran l'arquitecte i teòleg Eloi Aran, organitzador del certamen, entre altres persones, i la biblista i coorganitzadora Concepció Huerta. I el diccionari de litúrgia, la litúrgia a prop, ens acompanyarà també uns minuts per parlar aquesta vegada de les benediccions en general i de la seva importància dins de les celebracions litúrgiques, de les misses, per exemple. Amb Josep Joan Badia, rector de la Unitat Pastoral del Poble Sec a Barcelona, que també ens ambientarà el que es viurà a l'Església d'aquí poc més d'una setmana, la festa de la Candelera, amb una solemne benedicció de les candeles a l'inici. La presentació del Senyor, com cada 2 de febrer, 40 dies després de Nadal. I els últims minuts per a la nostra sortida de la setmana. Parlarem avui de la nova etapa del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb Emili Punyet i Sílvia Olivella, que són els nous directors. Aquest matrimoni ens acompanyarà per descriure projectes, la preparació de la setmana del matrimoni i la jornada de la família i altres qüestions. Tot això i més als propers 53 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla, el Jaume Borja a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Començar. El Papa demana als comunicadors que construeixin ponts davant dels continguts que generen por i davant el que qualifica també d'informacions falses. Així s'expressa en el missatge amb motiu de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, on Francesc fa una crida als comunicadors perquè siguin portadors d'esperança i escoltin el crit dels últims. En un escenari global marcat per la desinformació i la polarització, el pontífex reclama que els qui es dediquen a la comunicació siguin portadors d'esperança i agents de canvi en la societat. D'aquesta manera aposta per una comunicació no hostil. En el missatge que porta com a títol «Compartiu suaument l'esperança que teniu al cor», el lema de la Jornada de les Comunicacions, i que és una frase de la primera carta de Sant Pere, fa una radiografia dels perills d'una comunicació de crits, soroll, confrontació, mitges veritats, mentides, simplificacions, polarització, com dèiem, unidireccionalitat i dispersió programada de l'atenció. És per això que el Papa insisteix que cal desarmar la comunicació i purificar-la de l'agressivitat. En aquest sentit, el Sant Pare avisa que sovint la comunicació no genera esperança, sinó por, desesperació, prejudicis i rancúnies, en utilitzar-se sovint paraules com si fossin armes que no fan més que difondre informacions falses o manipulades per alimentar més divisions i fanatisme. Davant d'això, el bisbe de Roma insta a desarmar la comunicació, com dèiem, eliminant l'agressivitat i promovent un diàleg basat en la comprensió i en el respecte mutu. En aquest missatge del Papa per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que s'ha fet públic aquest divendres, com sempre passa el 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, també coincideix aquest missatge amb la reunió a Roma aquest cap de setmana de periodistes en el Jubileu dels Comunicadors. El Papa també mostra la seva preocupació per la dispersió programada de l'atenció que, a través dels sistemes digitals, en perfilar-nos segons les lògiques del mercat, modifiquen la nostra percepció de la realitat. Francesc lamenta que identificar un enemic contra el qual algú es llença verbalment sembla indispensable per autoafirmar-se. El pontífex diu que l'esperança no és un optimisme ingenu, sinó una virtut transformadora que exigeix compromís. És per això que demana als comunicadors cristians proximitat i una comunicació que parli al cor. Els diu que no han de vendre il·lusions ni temors, sinó donar raons per esperar, alhora que fa seves unes paraules de Martin Luther King, quan deia això: si puc ajudar algú a empassar, si puc alegrar algú amb una paraula o una cançó, aleshores la meva vida no haurà estat en va. En el marc d'aquest jubileu, a més, el Sant Pare anima el poble cristià a emprendre un camí de reconciliació i misericòrdia i crida als professionals de la comunicació a destacar el valor de narrar històries de bé. Comenta en aquesta línia que és bonic trobar aquestes llavors d'esperança i donar-les a conèixer, perquè això ajuda el món a ser una mica menys sord davant del crit dels últims. Alhora recorda que l'any sant també implica més proximitat amb els marginats, els empresonats i els qui pateixen, mentre recorda que els treballadors per la pau seran considerats o seran qualificats de fills de Déu, com diu una de les benaurances. En aquest context fa també una crida als comunicadors perquè construeixin una narrativa que fomenti la comunió i el sentit de caminar junts, la sinodalitat, en altres paraules. A més, insta els professionals a cuidar els seus cors, a no oblidar mai el rostre de l'altre i a practicar una comunicació que sàpiga guarir les ferides de la nostra humanitat. El bisbe de Roma conclou que hem de guarir de les malalties del protagonisme i de l'autorreferencialitat tota la humanitat, i alhora evitar el risc de discussions inútils i fer que qui escolta, llegeix o mira pugui participar i pugui sentir-se inclòs.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem de tema, però seguim parlant de comunicació. Avui, dia de Sant Francesc de Sales, com dèiem, patró dels comunicadors i dels escriptors. Molts periodistes celebren aquest divendres, com cada 24 de gener, la festa d'aquest bisbe de Ginebra i doctor de l'Església, Francesc de Sales. Arreu de Catalunya, moltes esglésies i catedrals han acollit oficis, o acolliran en les properes hores, dedicats a la figura d'aquest sant patró dels comunicadors, considerat per molts el primer gran escriptor cristià des dels apòstols. A l'església de Sant Francesc de Sales de Barcelona, situada al passeig de Sant Joan, el bisbe auxiliar Javier Vilanova ha presidit l'Eucaristia, on l'arcabisbat convoca els periodistes creients i també on, d'acord amb el Col·legi de Periodistes, són recordats els comunicadors difunts l'últim any. Hi han participat una seixantena de persones, moltes d'elles comunicadors i periodistes, i en Ramon Cors, rector de la unitat pastoral que inclou la parròquia de Sant Francesc de Sales, també la Concepció de Barcelona, i el prevere i periodista Francesc Romeu com a concelebrants. Durant l'homilia, Javier Vilanova ha parlat de l'esperança que marca el jubileu d'aquest any com el gran signe de la comunicació per millorar el món.
La festa d'enguany està situada dins del jubileu de l'esperança. El nostre món sempre ha tingut desig d'esperar, desig de trobar. L'esperança, primer que tot, i pensant en els periodistes, l'esperança primer l'ha d'acollir. Un periodista, un cristià, tots l'han d'acollir en el nostre cor. Allò que esperem, primer ho hem de rebre, ho hem de tenir dins nostre. Aquesta esperança no només l'hem de tindre, sinó que també l'hem de trobar. A vegades, en les informacions, en el que vivim en la societat, no només hem de veure el que hi ha, sinó hem de trobar en el que hi ha l'esperança. De vegades, potser sembla que hi ha foscor, sembla que no hi ha un més enllà, sembla que no hi ha esperança. Trobem-la, aquesta esperança.
El bisbe auxiliar Javier Vilanova ha assegurat que la informació ha de ser també amb benvolència, una altra gran idea destacada, i amb humilitat, virtuts que ha qualificat d'eixos principals per a la comunicació.
Que treballeu aquí en diferents àmbits, a la nostra ciutat, aquí a Catalunya o arreu, desitjo i demano que sigueu missatgers de la dignitat humana. El món espera que la persona sigui respectada i valorada. Amb humilitat, tot ho rebem de Déu, tot ho donem a Déu en bé dels germans i viviu l'actitud, la virtut de la benevolència, el bé. Ens dona tanta pau quan algú parla, quan algú anuncia, quan algú fa un escrit, quan algú ho fa deixant-se portar per l'esperit del bé. Ens dona tanta pau i ens oprimeix el cor quan veiem que en paraules, en comentaris, trobem a faltar aquesta benvolència, aquesta bondat.
Una missa que ha donat pas després a un petit refrigeri que ha ofert l'arcabisbat de Barcelona al costat, en una de les sales del Col·legi dels Maristes, al costat de l'església de Sant Francesc de Sales, en el que és la tradicional celebració eucarística per als comunicadors creients. Celebracions que s'han anat fent també aquests dies i en aquestes últimes hores a Tarragona, a Girona i en altres diòcesis amb seu a Catalunya. Sant Francesc de Sales va néixer al castell de Sales, a prop de Togans, al ducat de Savoia. En el si d'una família noble, des de jove va demostrar una gran inclinació cap a la fe i l'estudi. Als 13 anys va viatjar a París per estudiar amb els jesuïtes i més tard va continuar amb la seva formació de dret i teologia a la Universitat de Pàdua. Es va ordenar sacerdot el 1593, després que el papa, a petició del bisbe de Ginebra, Claudi de Granier, el nomenés degà del capítol de Ginebra. Aquest esdeveniment, que no s'esperava ni tan sols el seu pare, va marcar l'inici d'una vida dedicada a la fe i al servei als altres. L'any 1594, Francesc de Sales va ser enviat a Chablais, una regió dominada pels calvinistes, una branca dels protestants. La seva tasca va començar amb greus dificultats, però tot i els obstacles, el seu zel pastoral i el seu to amable va servir de crida a la conversió per als habitants de la regió. La clau d'aquesta conversió va ser la difusió d'uns escrits del mateix Francesc de Sales, on invitava a tothom a rebutjar amb arguments sòlids els postulats essencials del calvinisme. Recordem, com dèiem aquest dijous també, que es troben aquest cap de setmana a Roma periodistes i comunicadors de tot el món amb motiu del jubileu del món de la comunicació. És la primera gran data d'aquest any sant 2025 que reuneix determinats col·lectius en molts caps de setmana durant tot el 2025. Tots els qui hi van o ja hi són tenen l'oportunitat de creuar la Porta Santa a la Basílica de Sant Pere i escoltar el Papa Francesc. El jubileu de la comunicació ha començat amb l'acte de benvinguda aquest divendres a la Basílica de Sant Joan del Laterà, amb una missa internacional amb motiu de la festa de Sant Francesc de Sales, també, i ha estat presidida pel cardenal Baldo Reina, vicari general del Papa per a la diòcesi de Roma. Aquest dissabte, a més, es farà el pelegrinatge dels comunicadors a la Porta Santa de la Basílica Vaticana, seguida d'una audiència amb el Papa Francesc a l'Aula Pau VI. La trobada amb el Sant Pare estarà precedida per les reflexions de dos testimonis d'una comunicació d'esperança, Maria Ressa, periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, i l'escriptor irlandès Colum McCann. Intervindran moderats per Mario Calabresi, periodista i escriptor, també exdirector dels diaris italians La Stampa i La República. Finalment, diumenge, el Sant Pare presidirà la missa a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a partir de 9:45 del matí, coincidint, a més, amb el diumenge de la Paraula de Déu. La setmana vinent, finalment, destaquem que entre dilluns i dimecres està prevista la celebració a la Universitat de la Santa Creu de Roma d'un interessant Congrés Internacional de Comunicadors Institucionals Catòlics en què participaran 200 bisbes, presidents de comissions episcopals de comunicació i directors de les oficines de comunicació dels episcopats i de famílies religioses. Deixem de moment el món de la comunicació, tot i que el recuperarem avui a l'entrevista en connexió amb Roma. El 40è aniversari de la missió de l'Arxidiòcesi de Barcelona al Camerun ha estat el motiu pel qual el bisbe auxiliar David Abadías, el director del Secretariat de Missions Manu Gorriz i el de Pastoral amb Joves Carlos Bosch han estat al país africà aquesta setmana passada. Miquel Àngel Pérez, conciliari del Secretariat de Missions de l'Arxidiòcesi i missioner al Camerun durant uns quants anys, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que la diòcesi camerunesa de Yagua està molt agraïda per la tasca realitzada aquest any per l'Arxidiòcesi de Barcelona.
I van quedar en una situació molt difícil, perquè el joc ja ho és, i una sèrie de gent intentarà mantenir que allò continuï viu, perquè les escoles no tanquin, que els capellans puguin viure. És una zona majoritàriament musulmana, desèrtica, i la vida de l'església ja és molt difícil. Estem ha sigut molt útil per les circumstàncies que hem viscut darrerament. Llavors, que Barcelona renovi aquesta vinculació amb aquesta diòcesi de Yagua, doncs és una gran, per mi, una gran notícia, i per la gent d'allà, com hem comprovat aquests dies de visita.
A banda de la forta presència de l'Església de Barcelona, Miquel Àngel Pérez ha assegurat que s'ha de treballar encara molt al Camerun per avançar davant de perversions com ara la corrupció política i les tensions socials, així com les desigualtats. Les missions a la diòcesi de Yagua, a l'extrem nord del Camerun, es van fundar amb un esperit de servei i evangelització. Amb el pas dels anys s'han creat hospitals, escoles i centres de formació professional que segueixen millorant la qualitat de vida d'aquestes comunitats.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies, breument. La Conferència de Bisbes Catòlics dels Estats Units ha demanat al president Donald Trump un sistema migratori amb solucions justes i misericordioses, per la qual cosa invita el mandatari a treballar de bona fe amb els membres del Congrés per aconseguir una reforma migratòria significativa i consensuada que promogui el bé comú amb un sistema d'immigració efectiu i ordenat. Això després que el president Trump hagi signat diverses ordres en perjudici dels migrants, entre elles la revocació d'una mesura que impedia les detencions de migrants en llocs sensibles com ara escoles, esglésies o hospitals. En aquest sentit, a través d'un comunicat que s'acaba de fer públic, el president del Comitè de Migració de l'Episcopat Nord-americà, el bisbe de la diòcesi d'El Paso, Mark Shades, recorda que les batudes de migració ordenades per Trump en llocs abans considerats protegits generarà por entre les persones i ocasionarà que ja no hi assisteixin. Shades també assegura que l'Església Catòlica no pot suportar la injustícia i assevera o diu que l'interès nacional no justifica polítiques amb conseqüències que són contràries a la llei moral. Un de cada 5 nens i nenes al món viuen en contextos de guerra. En un comunicat, Missions Salesianes cita casos com els d'Ucraïna, on hi ha exemples de resiliència en realitats de violència. En el Dia Internacional de l'Educació, aquest divendres 24 de gener, les Missions Salesianes recorden que més de 250 milions de nens, nenes i joves no van a escola i que més de 750 milions d'adults són analfabets. Des de Missions Salesianes defensen que l'educació és la millor eina per trencar amb el cercle de la pobresa. Sostenen que l'educació ha de ser de qualitat i per a tothom. Les escoles, segons apunten, són un lloc d'educació integral on els petits i els joves aprenen a llegir, a escriure i a hàbits saludables i d'higiene, valors que els permeten convertir-se en ciutadans responsables i crítics, així com agents de canvi a les comunitats. El 2004, Missions Salesianes va destinar prop de 2.700.000 euros a 93 projectes educatius en 37 països i va aconseguir que 81.000 nens i nenes aconseguissin canviar el seu futur. Gairebé 2.300.000 nens, nenes i joves reben educació en aquests centres salesians. A més, per 8è any consecutiu, les empreses de transport Tram i Moventia renoven el seu compromís amb les persones sense llar amb una donació de 60.000 euros. Aquesta aportació fa possible l'accés al transport públic de les persones ateses a Sant Joan de Déu Serveis Socials. L'accés al transport públic és un factor essencial perquè les persones puguin accedir a aquests serveis públics, aquests i altres, entre ells la sanitat i l'educació, així com a una feina, mantenir la xarxa relacional o accedir a activitats d'oci i cultura. L'accés al transport públic en grans ciutats com ara Barcelona o les de la seva àrea metropolitana és indispensable per poder circular lliurement i poder assolir noves oportunitats. Gràcies al projecte Accés a la mobilitat per a les persones sense llar, finançat per Moventia i Tram, el 2023 prop de 650 persones ateses per Sant Joan de Déu Serveis Socials han pogut accedir al transport públic. I Obres Missionals Pontifícies acaba de publicar una nova edició de la guia Compartir la Missió, pensada especialment per a joves que vulguin viure una experiència missionera, oferint llocs del món, activitats i calendaris que s'adapten a tothom el qui vulgui fer un pas endavant i compartir la missió. Són 70 propostes que tenen el suport de 70 institucions de l'Església que donen l'oportunitat de viure un estiu diferent o fins i tot dedicar un any sencer a la missió.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ens trobem en el pòrtic d'un cap de setmana que és el del jubileu del món de la comunicació. Aquest tema amb la festa de Sant Francesc de Sales, aquest mateix divendres 24, i la publicació del missatge del Papa per a la Jornada de les Comunicacions Socials, que enguany se celebra l'1 de juny, solemnitat de l'Ascensió del Senyor, són els temes que volem tractar avui a la nostra entrevista. El Jubileu de la Comunicació reuneix milers de periodistes i comunicadors del món a Roma aquests dies. És la primera gran data d'aquest any sant. L'esdeveniment jubilar coincideix amb la publicació íntegra del missatge del Sant Pare per a la Jornada de les Comunicacions, tema amb el qual hem obert avui el programa. Recordem que el missatge recorda que quan parlem d'esperança cristiana no podem prescindir d'una comunitat que viu el missatge de Jesús de manera tan creïble que deixa entreveure l'esperança que comporta i és capaç de comunicar l'esperança de Crist amb fets i paraules encara avui. Tenim amb nosaltres la periodista Mercè Alonso, ha treballat uns anys a l'Arquebisbat de Barcelona i des de fa aproximadament un any és a Roma treballant i, per tant, vivint aquest jubileu i el de les comunicacions. Mercè Alonso, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, Inés, i moltes gràcies per l'oportunitat d'estar aquí avui amb vosaltres.
Encantats. Bé, com es presenta i com es viurà el jubileu de la comunicació des d'aquest divendres i fins diumenge a Roma? Quin ambient es detecta? Què ens diu?
Doncs realment es nota molt ple de gent ja. A més, això no només ho veiem avui, sinó que ho hem anat veient des de principis de setmana, perquè on que ve gent de tot el món que han hagut de fer uns viatges llarguíssims, han volgut aprofitar l'ocasió i fer una estada llarga a Roma. De fet, m'agradaria explicar-te una petita anècdota, i és que conec una religiosa periodista que és keniata, no?, i que he pogut treballar amb ella en diferents ocasions. Però clar, per ella és la primera vegada que ve a Roma. Llavors, està al·lucinant perquè, a més, està aprofitant doncs, amb un grup de periodistes de la zona per visitar les instal·lacions de Vatican News, perquè ella col·labora, aprofitant per fer un tour per Sant Pere, i clar, et pots imaginar com d'emocionats estan enviant-me fotos, ensenyant-me tot el que estan veient, tota la gent que estan coneixent. Llavors em dona la sensació que sobretot s'està fent, almenys ara per ara, molt ambient de comunitat, no? Perquè el que és el jubileu en si, el jubileu de la comunicació, també és veritat que tot just avui comencem, eh? Perquè comença avui fins diumenge. Doncs el que és, ara per ara, el que em dona la sensació és que el jubileu queda com més en segon pla, no? I el que brilla més és aquest ambient de comunitat. Per què dic que el jubileu queda en segon pla, no? Perquè, com bé has dit abans, no? Sabem que es creuarà la Porta Santa, que es farà aquesta missa a motiu de Sant Francesc de Sales, no? Però al moment que parlo, no?, amb la diferent gent que ha vingut, no?, de doncs una mica de l'horari i tal, veig que hi ha com més ganes, sobretot, d'aquest encontre, no?, entre tots aquests periodistes que venim o que estem aquí a Roma en aquests moments. És més aquest encontre, no?, que no tant, diguem-ne, a l'horari que ja et dic, ara tot just estem a divendres i encara no hem començat de ple amb el jubileu. Potser això d'aquí a diumenge canvia i som, vull dir, i ja estem ben posats i endinsats en la temàtica, eh? Però ja et dic, ara per ara, l'ambient que es detecta és molt de comunitat, de molta alegria i de molta il·lusió i expectació, no?, per què es viurà aquest cap de setmana.
Molt bé, i tant. La dimensió professional, sens dubte, Mercè, no exclou aquesta part fraterna i de sentir-se partícips d'un esdeveniment que és de l'Església. Quina importància, Mercè Alonso, dona ara el Papa, amb tota la pastoral de l'Església, als periodistes i al món de la comunicació?
Doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè el Papa Francesc hi dona molta importància i ho demostra amb fets, no només amb paraules. Si no m'equivoco, el Dicasteri per la Comunicació, que recordem així, refresquem que els dicasteris són, podríem dir de manera informal, no?, aquells departaments que té l'estructura al Vaticà, com també doncs, hi ha el Dicasteri per als laics, la família i la vida, el Dicasteri pels bisbes, el Dicasteri de l'Evangelització, etc. Doncs el Dicasteri per la Comunicació és el més gran, o almenys des que va haver la reestructuració de la Cúria Romana l'any 2022, si no recordo malament, és un dels dicasteris pels qui més s'ha invertit. Llavors, el Papa Francesc ha vist molt clarament el pes que té l'opinió pública i ha volgut formar un dicasteri ple de professionals i de periodistes en l'àmbit. Llavors, veiem un Papa Francesc molt involucrat per la causa a nivell vaticà, però també, a banda d'això, personalment hem vist un pontífex molt comunicatiu amb els mitjans de comunicació. Ah. L'hem vist concedint entrevistes a mitjans i plataformes de diferents ideologies sense cap mena de por. Per tant, veiem com els periodistes i el món de la comunicació en general, el Papa Francesc li dona molta importància i el té molt en compte.
Sí. I què aportaran al moment de travessar la Porta Santa de la Basílica Vaticana aquest dissabte i la missa de diumenge presidida pel Papa? Què aportaran els comunicadors reunits a Roma aquests dies?
Doncs mira, just aquests dos moments que destaques crec que seran els eixos clau d'aquest jubileu de la comunicació. Travessar la Porta Santa, com diu el Papa Francesc, no és un acte màgic. Creuar i que de sobte un miracle succeeixi estranyament, sinó més aviat el creuar junts la Porta Santa ens porta a meditar sobre on estem i cap a on volem anar. Creuar la Porta Santa i recuperar les raons més profundes dels qui tenen la fe catòlica és començar un nou camí. Potser, dit així, sona un punt massa elevat, no? Sembla una espècie de simbologia curiosa i estranya, però prenguem-nos-ho així. Creuar la Porta Santa és fer un peregrinatge, no? Llavors, un peregrinatge porta a una reflexió, a un aprofundiment. Llavors, aquesta seria la idea. I la missa final, per altra part, imagino que serà una mica com d'enviament. Dic imagino perquè, clar, és el primer jubileu que se celebra i ens estrenarem els comunicadors. Per tant, realment no hi ha un patró a seguir de moment. Però intueixo que servirà aquesta missa per agafar forces i que després tots els periodistes, comunicadors, puguin tornar als seus respectius països havent interioritzat què significa comunicar esperança, aquesta paraula que ens acompanyarà al llarg de tot aquest 2025, com transmetre un missatge de pau i no d'odi, com ser bons professionals que busquen la veritat, no?, abans que el sensacionalisme. Llavors, crec que realment, en realitat, és una reflexió que ens podem fer tots, estant a Roma, no estant a Roma, tant si estem dins la regió catòlica com si no, perquè al final crec que és de bons professionals poder reflexionar i aprofundir sobre com fer millor la nostra feina, com poder anar a l'origen, al motiu que ens va portar a treballar del que estem treballant. En el cas dels comunicadors, no? a anar a la veritat, explicar la veritat, comunicar i informar. Llavors, crec que és una reflexió que realment ens podem fer tots durant aquests dies, tant si estiguem a Roma travessant la Porta Santa com si no.
Avui estem parlant amb la periodista Mercè Alonso, que ens acompanya des de Roma. Precisament l'esperança, ho estem dient des de l'inici del programa Sense Distància, és la base del missatge del Sant Pare per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2025, que s'ha fet públic aquest mateix divendres, com és habitual cada 24 de gener. Què en destacaria, Mercè Alonso, d'aquest missatge?
Doncs, Ignasi, la veritat és que en destacaria moltíssimes coses, perquè en la línia sempre del Papa Francesc, no?, tan comunicativa, ens deixa en aquesta carta, en aquest missatge per la Jornada de les Comunicacions Socials, un seguit de titulars que jo realment convido a tots els oients a llegir-la, perquè realment val la pena. No? El Papa diu que s'utilitza la paraula, moltes vegades la utilitzem, com un punyal, i ell parla sobretot de desarmar el que és la comunicació, com deies abans, de purificar-la, seria una mica. Llavors, també parla d'una esperança com una virtut amagada, constant i pacient, i diu que pels cristians no és una virtut opcional, sinó una condició imprescindible, i aquesta ha d'anar acompanyada d'una raó, la raó que seria el motiu pel qual cadascú té esperança, que en el cas de la religió catòlica dels cristians seria aquesta fe en Déu. Llavors, jo animo realment a tots els oients a llegir aquesta carta, perquè això és només un petit tastet, no?, del que és, del que ens comunica el Papa Francesc amb un missatge realment molt ple d'esperança.
Queda recomanada la lectura d'aquest missatge. En el missatge, finalment, Mercè Alonso, el Papa parla de la necessitat de purificar la comunicació de qualsevol agressivitat i també de compartir esperança. Vostè mateixa s'hi ha referit ara en la seva anterior resposta. Però jo li diria, per acabar, què necessita la comunicació ara per ser més pacífica i més amable?
Doncs com comentava, en aquest missatge mateix el Papa ens dona moltes pistes, moltes pautes per fer aquesta comunicació més pacífica i més amable. Ens parla d'evitar aquest fenomen que ens passa moltes vegades als periodistes, als comunicadors, que identifiquem un enemic contra el qual ens hi volem llançar verbalment i amb el qual realment ens volem autoafirmar, no? Per tant, ell parla de ser comunitat, de fer comunicat, que realment és el que comentava a l'inici de tot, que és el que està aconseguint aquest jubileu, que persones de diferents parts del món dedicades en l'àmbit comunicatiu puguin fer comunitat i es trobin, no? També ens parla de treballar junts pel bé comú, escoltar-nos i també parlar al cor, amb una actitud de respecte i d'amistat. Ell diu, el pontífex, que somia amb una comunicació que no vengui il·lusions o temors, sinó raons per les quals esperar. El que hem d'aconseguir com a comunicadors és que qui ens escolta, en aquest cas, llegeix o ens mira, pugui participar i sentir-se inclòs i trobar la millor part de si mateix, no? Realment eludir, escoltar. Per tant, el Papa ens anima a no ser indiferents davant els qui pateixen, escoltem el seu crit i ens suma una comunicació que ens serveixi per sanar ferides. Per tant, jo crec que realment ens dona molts deures al Papa Francesc, a tots els que som periodistes i ens dediquem en l'àmbit de comunicació per realment intentar transmetre aquesta comunicació més pacífica i més amable.
Moltes gràcies, Mercè Alonso, per haver-nos acompanyat aquests minuts des de Roma, on es viu el jubileu del món de la comunicació. Bon cap de setmana jubilar. Una abraçada, Mercè, fins una altra.
Moltes gràcies, Ignasi, per l'oportunitat i que tingueu molt bona tarda i molt bon dia de Sant Francesc de Sales per tots els comunicadors.
Això mateix, gràcies. De seguida, després d'aquesta breu pausa, arriba la secció Temps de Diàleg dedicada avui a la novena setmana de la Bíblia.
Ràdio Estel.
Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu. Servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Estem a punt d'acabar la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, aquest dissabte com cada 25 de gener, i enguany, per coses del calendari, tot just l'endemà, aquest diumenge, comença la novena Setmana de la Bíblia. De fet, totes dues són iniciatives ben ecumèniques, ben fomentadores de la unitat dels cristians. Benvinguts a aquesta secció, a aquest temps de diàleg dedicat avui a la Sagrada Escriptura. La Setmana de la Bíblia és del 26 de gener, aquest diumenge, diumenge de la paraula, fins dissabte següent, 1 de febrer, amb el lema Confio en la teva paraula, una frase del Salm 119. Tot va començar el 2016, quan el papa francès va instar a celebrar un diumenge cada any dedicat a la paraula, i al cap d'uns anys va establir que aquesta jornada fos el diumenge tercer durant l'any, és a dir, aquest diumenge. A Catalunya es va respondre de seguida a la crida, seguint també Pau VI, que ja exhortava a treballar per comprendre la Sagrada Escriptura. S'han programat molts actes que podeu trobar sempre que entreu en el web setmanadelabiblia.cat. Per exemple, hi ha una visita a la Sagrada Família de Barcelona, que és símbol d'esperança, i unes portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense, entre altres propostes. Com a gran novetat, es farà una visita a un fons de papirs. A Barcelona hi ha un altre a Montserrat, tot i que es fan actes a tot arreu. A Reus, a Vilafranca del Penedès, a Sabadell, a Lleida i a molts altres pobles i ciutats. La Setmana de la Bíblia, en definitiva, pretén que els actes no siguin d'un dia i prou, sinó que ajudin a fomentar la vivacitat de la paraula de Déu i que es treballi a nivell individual i en comunitats, dia rere dia, tot l'any, des d'aquesta Sagrada Escriptura, amb la litúrgia de les hores, amb la lectura de textos, amb la transmissió als infants de la fe, amb la catequesi i amb molts altres recursos i moltes eines. Tenim amb nosaltres, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, l'arquitecte i teòleg Eloi Aran, que és responsable d'identitat i missió a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, on també és el president del primer comitè d'ètica d'aquesta fundació, i a més forma part, com a representant de l'Escola Cristiana, de l'organització de la Setmana de la Bíblia. Eloi Aran, bona tarda i gràcies.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
I bona Setmana de la Bíblia, efectivament, de la qual vostè també ha begut molt quan ha fet obres en esglésies, per exemple, construir esglésies. La Bíblia marca això, també.
Mira, amb això és que ve com en ell el dit, perquè justament demà inaugurem la reforma del presbiteri de l'Església de Sant Pau de Tarragona.
Ah, molt
bé.
És
25, el 25 de gener.
Festa de la conversió. Oh, quin dia, sí, fantàstic.
I justament agafem l'himne de l'amor i tots els mobles es basen en un text bíblic, precisament, que és l'himne de l'amor de Sant Pau. O sigui, és el text bíblic que inspira el disseny arquitectònic, en aquest cas.
Aquest gran himne, segur, ben conegut, per exemple, pels qui s'han casat, no? Aquest capítol 13 de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Saludem també, tot i que sigui en la distància, però amb la mateixa proximitat, la biblista Concepció Huerta, una de les ànimes també de l'organització de la Setmana de la Bíblia. Concepció Huerta, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda.
Després d'aquest pòrtic magnífic que ens ha ofert Eloi Aran, li pregunto, com definiria vostè la Setmana de la Bíblia?
Bé, és un intent, i ara hi ha una realitat, per poder fer ben palès la importància del text bíblic en la vida dels cristians, no? I secundant, doncs, aquesta petició que havia fet el papa francès, tal com has indicat, doncs cada any mirem que dins de la geografia de Catalunya doncs hi hagin més actes, es facin més s'organitzin més reflexions sobre l'entorn d'aquesta paraula, no? Uh-huh. I, en fi, aquest és l'objectiu, principal. Estem contents perquè després dels entitats, doncs, que vam iniciar la Setmana de la Bíblia, s'hi van afegir ja fa 3 o 4 anys la Fundació Escola Cristiana, i aquest any s'hi ha afegit també la Fundació Joan Maragall.
Molt bé.
I, per tant, això ens assegura, doncs, que aquest esforç, doncs, de posar en relleu la paraula de la Bíblia, doncs, arriba a un públic, doncs, ben diferenciat i ben nostre, no?
L'Associació Bíblica de Catalunya, que celebrava 50 anys aquest 2024 i que continua endavant amb la seva tasca, també per aglutinar i per implicar en aquest to de sinodalitat, oi, Concepció, la sinodalitat, tots junts amb la Bíblia.
Exacte, sí, sí. I sobretot, doncs, aquest any també la Setmana de la Bíblia té com un dels conceptes, doncs, clau, és l'esperança, no? Aquest text bíblic que doncs,
marca el lema, no?
Sí, o marca el lema, doncs ja té doncs també aquest sentit d'esperança, no? El que confia, doncs, és algú que espera, no?
Sí, sí, exacte, confiar en el sentit d'esperar, confio en la teva paraula del Salm 119. Algun afegit, Eloi Aran, sobre aquesta definició de la Setmana de la Bíblia?
No, sobre el que és el sentit de la setmana i l'esperança, i vinculant-ho també amb l'activitat aquesta dels papirs, potser indicar que remet a la memòria de la novel·la aquesta tan famosa de L'infinit en un jonc, L'infinit en un junco, d'Irene Vallejo, no? Que també mena, no? I és, diguem, un sumatori de buscar raons d'esperança en el nostre dia a dia, no? I especialment en la Setmana de la Bíblia. No?
Per cert, a l'escola cristiana hi ha algun accent de la Setmana de la Bíblia? Evidentment, la Bíblia és present. De manera transversal, en molts centres cristians, oi?
Mira, des de l'Escola Cristiana, la veritat és que estem molt contents i agraïts de poder col·laborar juntament amb altres entitats amb aquesta iniciativa de la Tarraconense, no? Ja fa 3 anys que ho fem, i en el butlletí d'embregades de pastoral educativa, que és el butlletí digital mensual que s'envia a la comunitat educativa, sempre ja el mes de gener està dedicat a la Bíblia, no? Per exemple, aquest any és la directora pedagògica del Museu Bíblic Tarraconense, la Míriam Ramon, que ens fa un article explicant per què és important per les escoles, no?, que hi hagi un museu bíblic, no? Després també hem fet una videocàpsula sobre la sèrie The Chosen, els escollits, no?, que també és una manera d'apropar la figura de Jesús als joves. I el que és molt important, si vols en parlem després, és aquesta incorporació també del grup Avant i el Bisbat de Terrassa amb el concurs bíblic de Catalunya.
Sí, ho comentem ara al final, perquè no ens queda gaire temps, però molt bé, recullo això que ens anuncia l'Eloi Aran, però abans m'agradaria que Concepció Huerta, sobre els actes de la Setmana de la Bíblia, alguns els hem posat com a exemple, no?, la visita a la Sagrada Família, aquesta visita als papirs, a les col·leccions de papirs, i altres, no?, moltes xerrades, molts diàlegs, que ens destacaria. Recordem, i ho hem dit abans, que en el web setmanadelabiblia.cat es pot trobar tot, i a més que aquest programa, de dilluns a divendres, d'aquesta setmana vinent, farem cada dia una agenda del dia, que també ajudarà molts oients a poder interessar-se per actes. Què destacaria, Concepció?
Aquest any, doncs, com a novetat, hi ha aquestes dues visites a arxius, doncs, que contenen papirs molt antics.
Sí.
Per exemple, el de Montserrat, que porta el nom, doncs, del mossèn o del doctor Ramon Rocapuig, que va ser un estudiós de textos antics, i que dins de la seva col·lecció, doncs, hi ha algun papir del Nou Testament, i un dels papirs més antics. Això, doncs, es podrà veure visitar Montserrat. I no cal dir, doncs, tot el fons de Josep O'Callaghan, aquest jesuïta, doncs, que també va treballar pràcticament durant tota la seva etapa, doncs, d'investigador, els textos més antics, són dues persones que dins aquí, en la nostra geografia, han cercat, doncs, aquest origen d'aquest text, doncs, que utilitzem i que ens aporta, doncs, aquesta tradició judeocristiana, que no és altra, doncs, de la revelació de Déu als homes, no?
Mm-hmm.
Per tant, això és un aspecte, crec, molt interessant, que puguem visitar aquests dos fons. I també tornar a la Sagrada Família, no? Quan vam preparar, doncs, amb la doctora Rosa Ribas aquesta visita, em va fer una expressió que em va agradar molt. Diu, i tant, que és símbol d'esperança. Diu, allà la Sagrada Família la contemplem, doncs, elevant els ulls al cel, no? I que és d'on ens ve l'esperança. I em va agradar molt aquesta imatge, no?
Fantàstic, doncs molt bé, aquestes i altres activitats.
Sí.
En el web setmanadelabiblia.cat em sembla que també es poden fer inscripcions per a la visita a la Sala de Família dimarts a les 10 del matí, si no recordo malament.
Dimecres,
disculpi.
A la Sagrada Família,
sí.
I dijous 30 a Montserrat. Si es poden fer inscripcions, hi ha força gent inscrita, hi ha un topall pel que fa a la Sagrada Família, 30 persones, encara no s'hi ha arribat. I a Montserrat és una mica inferior, perquè l'espai que visitarem, doncs, és més reduït, no? Però bé, encara ahir em van ensenyar, doncs, els inscrits, i encara hi ha espai per les dues visites.
Molt bé. Sí, ja per acabar, Eloi Aran, això que volia comentar abans. Sí.
No, que la incorporació del concurs bíblic de Catalunya,
sí,
també dins de la Setmana de Bíblia.
En parlarem més específicament els propers dies, però anuncia, cap problema.
Una de les activitats del dimecres, pel matí hi ha el de la Sagrada Família, com s'ha anunciat, i per la tarda hi ha una sessió informativa des d'Escola Cristiana sobre aquesta nova etapa del concurs bíblic de Catalunya.
Molt bé. Sí, una nova etapa que obre més, no?, la participació, diguéssim.
Sí, hi ha hagut un relleu de direcció en el concurs bíblic. A principis de curs va haver-hi una trobada al Bisbat de Terrassa en el qual el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament, el CIERC, l'Escola Cristiana i el Secretariat de Catequesi també van donar recolzament i van ajudar en aquest relleu.
Molt fantàstic. fantàstic. Jo... Sí, Concepció, per acabar, ja.
Fer menció i amb aquesta menció, doncs, un homenatge a aquestes persones que durant tants anys doncs, han portat endavant el concurs bíblic, que ha fet possible alguns anys doncs, que hi participessin en les edicions més de 60.000 alumnes, eh? Que està aviat dit, i que tenien accés per primera vegada al text bíblic. I gràcies a Déu, doncs, això, doncs, com que aquestes persones doncs, ja per edat i així ho han hagut de deixar, doncs, estem molt contents, la Federació de Cristians de Catalunya, que ho hagi doncs, assumit aquest bon equip, aquest gran equip del Bisbat de Terrassa.
Fantàstic, i el concurs bíblic, a més, des d'aquí el nostre reconeixement a la gran feina de difusió de la Bíblia durant dècades, les últimes dècades, perquè ha mostrat que hi ha un interès latent, no?, entre els joves. 40 anys.
40, és la quarantena edició.
Quarantena edició, per tant, ens acostem als 40 anys, sí.
Sí.
Ho deixem aquí. Bona Setmana de la Bíblia, novena edició, des d'aquest diumenge i fins l'altre dissabte. Concepció Huerta, biblista, i Eloi Aran, arquitecte i teòleg, i també responsable d'identitat i missió de l'Escola Cristiana de Catalunya. Tots dos, fins una altra. Bona tarda.
Fins una altra, gràcies. Adéu.
La litúrgia a prop.
Les benediccions són protagonistes avui a la secció, que és un diccionari litúrgic, com segurament sabreu d'aquesta temporada si ens seguiu. Tenim el sacerdot Josep Joan Badia, rector de la Unitat Pastoral del Poble Sec, per parlar de benediccions. Què és una benedicció, mossèn Josep Joan?
Déu us guardi. Una benedicció és, en terme genèric, un bon desig vers algú. En tema bíblic vol dir el desig de que Déu et guardi, et protegeixi, es faci present a la teva vida. I també, en el sentit de les coses, sempre continuant en terme bíblic, és una manera de convertir les coses d'ordinàries a extraordinàries. Els objectes, l'aigua, els aliments, donar-los un sentit sobrenatural, transcendent, que els fa sortir del comú i els transforma en quelcom d'extraordinari. Fins i tot de més valuós espiritualment que no pas materialment.
Què aporten, mossèn Josep Joan Badia, les benediccions a les celebracions litúrgiques? Per exemple, l'aigua per a l'aspersió, la benedicció final o altres?
Tenim tres menes de benediccions. Les benediccions d'accions de gràcies també es pot donar com un reconeixement a una acció de Déu, un reconeixement a un favor de Déu. Són beneir el Senyor, beneir-lo en acció de gràcies. Les benediccions de les persones, per exemple, una benedicció que es dona a una persona pues, abans d'una malaltia o abans d'una intervenció, o també les benediccions que donem al final dels sacraments, la benedicció absolutòria després de la celebració del perdó, la benedicció al final de l'Eucaristia, al final de l'unció dels malalts. Són benediccions adreçades a les persones. El que fem és desitjar el millor de Déu per aquella persona. I segona, una manera d'expressar la resposta de Déu, l'acció de Déu. I les benediccions dels elements o els objectes. Cada una d'elles té una finalitat diferent. La benedicció d'acció de gràcies se sol donar a l'inici d'un viatge, abans d'un àpat, abans d'una trobada grupal, en la que, mitjançant aquesta benedicció, donem gràcies a Déu per allò que rebem, allò que som, pels que hi som, posant-ho tot en una actitud de gratuïtat. I, per últim, la benedicció de l'aigua, amb la que es fa l'aspersió, sobretot en els dies de Pasqua, etc., és una benedicció que recorda la benedicció de l'aigua a la nit de Pasqua, en què es beneixen aigües de la font baptismal amb la qual seran batejats tots els que vinguin a rebre aquest sacrament.
I parlem, per acabar, d'una benedicció important que es farà diumenge de la setmana vinent, com cada 2 de febrer, la de les candeles, a l'inici de la festa litúrgica de la presentació del Senyor, del que són habitualment les misses. Què és i quin sentit té aquesta benedicció a l'inici de l'Eucaristia?
La benedicció que es fa de les candeles el 2 de febrer a motiu de la presentació de Jesús en el temple és perquè aquell dia sona la lectura on reconeix la lectura bíblica que Jesús és la llum del món. Llavors encenem aquestes espelmes, signe de que Jesús és llum per nosaltres. I abans es beneeixen com a símbol de que aquestes candeles fan referència al Crist. Al ser beneïdes i beneir-les, ens recorden que són signe d'aquest Crist. La benedicció les transforma o les fa que simbolitzin aquest Crist. Espero que aquestes reflexions sobre les benediccions hagin servit. Caldria molt més, eh? Vull dir, tot és molt més extens, però sobretot perquè les visquem com do de Déu, com gràcia de Déu. S'ajudi a transformar-nos en el Crist.
Gràcies, mossèn Josep Joan Badia. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància. L'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Sortim avui a conèixer, serà un primer contacte només, la nova etapa que acaba d'obrir el Secretariat de Pastoral Familiar a l'Arxidiòcesi de Barcelona, amb Emili Punyet i Sílvia Olivella com a nous directors. La preparació de la Setmana del Matrimoni, projectes de futur i altres qüestions, les comentem ni que sigui breument en aquests minuts que ens queden amb ells dos. Emili Punyet i Sílvia Olivella, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Encantats de saludar-vos. Primer de tot, ens poden recordar què és el Secretariat Diocesà de la Pastoral Familiar i quines són les principals funcions, breument?
Doncs molt breument. El Secretariat és, des de fa 50 anys, encarregat de coordinar totes les realitats que tenen a veure amb família i vida, també, dins la diòcesi. Nosaltres, la Sílvia i jo, som els responsables i tenim un equip de matrimonis que ens assessora també per totes les activitats que fem. Hi ha serveis, iniciatives i activitats que anirem parlant al llarg de la conversa.
Molt bé. No sé si Sílvia Olivella vol afegir alguna cosa, ja s'ha dit el més important. En tot cas, els volia preguntar també com van viure vostès aquest Nadal la solemnitat de la Sagrada Família, que sempre aquest any ha estat una mica marcat per l'inici del jubileu i llavors va quedar així l'activitat, però la festa és la mateixa, oi? Sí. Sílvia, endavant. Sí,
va ser molt original per això, no? Perquè sempre s'ha fet a la Sagrada Família i enguany se va traslladar a la catedral perquè va coincidir amb això, amb l'apertura de l'any Sant Jubilar, no? Amb el lema Pelegrins de l'Esperança, amb el qual la jornada tenia família com a font d'esperança, no? Va ser una jornada molt alegre on es van renovar les promeses matrimonials d'aquests matrimonis que complien 25 i 50 anys, que ho fan cada any, no? Els que aquest any també convidem a tots aquells que facin 25 o 50 anys que es posin en contacte amb el pastoral familiar perquè a final d'any, el diumenge després de Nadal, doncs puguin renovar les seves promeses matrimonials.
Molt bé. Estem parlant amb Sílvia Olivella i Emili Punyet, matrimoni i nous directors del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona. Com es viurà aquest any a l'Arxidiòcesi de Barcelona la Setmana del Matrimoni i la Jornada de la Família? Quan seran? Què hi haurà? Ens poden avançar alguna cosa?
Mira, la Setmana del Matrimoni serà el febrer, del 10 al 16 de febrer.
Molt bé.
El lema serà omple el seu cor, fes-lo bategar. Hi haurà una app que es diu Matrimoni, que us podeu descarregar, on trobareu tots els materials de la Conferència Episcopal Espanyola, molt interessants, on hi haurà meditacions, dinàmiques, testimonis, pregàries. Això, dintre de cada família, doncs, ho poden viure.
Molt bé.
Després tenim la Jornada de la Família, que és l'11 de maig. El lema serà el mateix que el lema jubilar, Família Font d'Esperança. Serà això, l'11 de maig, al Seminari Diocesà, serà matinal i hi haurà espai doncs, pels nens, pels pares. Bueno, molt, molt simpàtic tot el que estem preparant. Hi ha molta alegria.
Molt bé. Doncs del 10 al 16 de febrer la Setmana del Matrimoni i l'11 del maig la Jornada de la Família. Finalment, quins projectes?
Al seminari.
Al seminari, sí. Quins projectes té per aquest any jubilar el Secretariat de Pastoral Familiar que ens puguin destacar ni que sigui telegràficament?
Doncs molt, molt ràpid. La mateixa Jornada de les Famílies es fa amb aquest esperit jubilar, per recuperar o recolzar l'esperança a la família cristiana.
Després tenim l'una peregrinació a Roma, els dies 30, 31 de maig i 1 de juny, pel jubileu de les famílies.
I acabarem l'any, al novembre, amb una jornada de bioètica que tractarà sobre el final de la vida a la llum del jubileu d'esperança a dins de la família.
Molt bé.
Doncs el 15 de novembre.
El 15 de novembre, per tant, un any amb molta previsió que anirem aprofundint, sí. Sens dubte. Desitgem el millor per a Emili Punyet i Sílvia Olivella, directors del Secretariat de Pastoral Familiar de Barcelona, amb el nostre reconeixement també a Xavier Padilla i Dolors Parellada, que havien estat els anteriors. I aquí tenen les portes obertes. En parlarem un dia més a fons de tota la tasca que vostès fan i de les prioritats que tenen. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Fins aquí En Sortida. Felicitació a tots els nostres companys del món de la comunicació, periodistes, els que sou a casa vostra, els que heu participat en alguna celebració amb motiu de Sant Francesc de Sales, els que són a Roma, una abraçada a tots. També felicitats a les que us dieu Pau o Paz en la festa de la Mare Déu de la Pau. Fins aquí Sense Distància, que vos acompanya de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a 2:00 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adéu-siau.